COPE Catalunya i Andorra.
Hola, família, què tal? Molt bona tarda, benvinguts a Esports COPE en el dia en què l'home que ha marcat el gol més important en la història del Barça fa 50 anys. Manuel Oliveros, què tal? Bona tarda.
Bona tarda, i a més, ha arribat la primavera.
Sí, senyor, les dues coses a la vegada. Albert Díez, bona tarda, què tal?
Molt bé, bona tarda.
L'Andreu, que s'ha d'estar al control de sol, Helena Condis a la producció, us parla Joan Batllori, top informatiu de la jornada.
Top 5.
Alejandro Valverde diu adeu a la Volta a Catalunya després d'una caiguda. El ciclista del Movistar, recordem-ho, es va posar líder ahir. L'etapa d'avui, la quarta, uneix Llanars i Portainé amb 217 quilòmetres.
Top 4.
Aquest vespre l'Eurolliga passa pel Palau a 3:15. Barça-Riga al Caja Laboral. Els de Xavi Pascual busquen una victòria que asseguri la primera plaça de grup al top 16.
Top 3.
A l'Espanyol, Capdevila s'ha lesionat i es dubta pel partit davant la Reial Societat. Mationi diu que no esperava jugar tant i Cornellà Prat ha estat premiat com el millor estadi de primera.
Top 2.
Avui arrenca la jornada de seleccions amb l'amistós entre el Brasil i Itàlia a Suïssa a 8:45. Està el blaugrana Dani Alves i també el pretès pel conjunt blaugrana Neymar.
Top número 1.
Ronald Koeman, ho deies, fa avui 50 anys. L'heroi de Wembley és l'ara l'entrenador del Feyenoord holandès en el rècord l'any 92, el partit amb la Sampdoria, el minut 111 i la primera Copa d'Europa del Barça.
Entrevistes a Esports COPE.
I rebem avui a Ronald Koeman, sí, en parlàvem d'ell, de l'heroi de Wembley. També estarem a Jerez amb els entrenaments de pretemporada del Mundial de Motociclisme. Ens espera el pilot de MotoGP, Marc Márquez.
El debat a Esports COPE.
A sobre de la taula de debat, també d'opinió tenim molts temes que avui comentem amb el Dagoberto Escorcias, el cap d'esports del diari La Vanguardia, i també amb el Pitu Abriles, el director del programa La Porteria de Barcelona Televisió.
La pregunta a Esports COPE.
A les xarxes socials, al Facebook i al Twitter, us estem demanant missatges pel Ronald Koeman, com per exemple el que ens deixa el Manuel Díaz. Diu que fitxi pel Barça. Sí, sí, que fitxi pel Barça i ho faci també com ho va fer el València. Missatges a través de Facebook i també de Twitter.
Últimes hores perquè ens feu arribar les vostres preguntes, les vostres inquietuds pel José Mari Vaquero. El capità del Dream Team estarà demà aquí a Esports COPE per contestar-les. Les podeu fer arribar a través d'aquestes tres vies.
Correu electrònic.
esportscope.barcelona@cadenacope.net.
Twitter.
@esportscope i l'etiqueta Vaquero Esports COPE.
I a la pàgina de Facebook.
Vaquero a Esports COPE.
I atenció, atenció, que tenim entrades per anar el dissabte a la tarda al mini-estadi a veure el partit entre el Barça B i el Huesca, partit que comença a les 6 de la tarda. Si voleu anar, només heu de trucar, ho podeu fer ara mateix, aquests números de telèfon, 93-270-37-77 o 93-270-37-78. Repeteixo, 93-270-37-77 o 93-270-37-78. Esports COPE us convida al mini-estadi. 18 minuts per sobre de les 3 de la tarda i la pilota que ja roda Esports COPE.
Pero hombre, así vas a apoyar a la selección, tirado en el sofá, con babuchas y con ese pijama.
Apoya a nuestra selección como se merece. Llévate con marca y Movistar el polo oficial de la selección en color azul y con el escudo y la estrella de campeones del mundo bordados. Disponible en tres tallas. Domingo 24 cartilla, solo con marca y Movistar.
Desmesurado. Ser humano que ve como el precio de su seguro cada año crece y crece sin mesura alguna.
¡Despierta! Porque con la garantía 3.0 de Verti mantenemos el precio de tu seguro si lo contratas por internet. ¡Conéctate ya! Verti.com. Seguros para gente despierta.
Necesito un poco de energía.
Recupera tu energía con Revital. Una ampolla de Revital te pone en plena forma. Revital. Energía para todo el día. Revital. En farmacias y para farmacias.
Avui l'autor del gol més important de la història del Barça fa 50 anys. Ronald Koeman, què tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Muchas felicidades, Ronald, ¿eh?
Muy bien, buena canción, ¿eh?
Buena canción. Yo no sé exactamente lo que dice, pero bueno, sé que es una canción que se utiliza en Holanda para felicitar
Holanda
el cumpleaños.
Dice, sí, sí, feliz cumpleaños. Son canciones de sentido, sí.
Bueno, 50, ¿eh? Es un número especial, ¿no?
Es un número especial, sí, también en Holanda y también un número que cada vez va más mayor, ¿eh?
Claro, claro. Oye, ¿lo llevas bien eso de ir cumpliendo años o qué?
Sí, muy bien. Bueno, estoy en el camino hacia mi casa desde Feyenoord, Rotterdam, y hemos entrenado esta mañana.
Sí.
Y ahora tenemos 3 días de fiesta porque no hay campeonato por tema de selección. Y claro, hay un buen momento para celebrar y para estar con mi familia y los amigos.
¿Ya que hay una fiesta grande preparada o lo vas a celebrar solo con tu familia o has invitado amigos o cómo lo
no,
vas a hacer?
No. Vamos a celebrar este sábado noche una fiesta grande.
Sí.
Y también vienen a unos españoles.
Bueno, oye, alguno de esos 50 años, tú te lo has pasado en Barcelona y en el Barça. ¿Qué significan en tu vida la ciudad de Barcelona y el club, el Barça, Ronald?
Bueno, es una parte muy importante porque nos vemos con mucho cariño hacia la ciudad Barcelona, pero también el club Barcelona, porque ha sido la mejor etapa para mí como jugador, pero también para mi familia, porque 2 de los 3 niños han nacido en Barcelona, y Barcelona es una parte grande que tenemos en nuestro corazón.
Uh-huh. Igual vuelves algún día a trabajar, Ronald, quién sabe, ¿no?
Bueno, espero. Tengo que decir la verdad que siempre he tenido Barcelona en mi cabeza antes. Hoy en día no es tanto como ha sido antes, pero no por el cariño que tengo con Barcelona, pero para que el club funcione bien. Yo creo que no es bonito de hablar en este tema porque Tita Vilanova está por su facilidad, por su salud. Entonces yo creo que si puede un día la posibilidad de volver, encantado.
Uh-huh. Oye, ¿sabes que Tito regresa a Barcelona el próximo martes? Y que bueno, si todo va bien, seguramente estará trabajando ya muy pronto, ¿eh?
Espero, porque el Barcelona necesita a él como persona y como entrenador, y yo creo que mejor antes que posible.
Oye, Ronald, hay un par de personas que te quieren felicitar a través de Sportscope. Uno lo va a hacer desde larga distancia, a ver si le conoces. Interlocutor 1, adelante con el saludo.
Hola, buenas tardes. Yo solo te pido una copita de vino. Felicidades, Ronald.
Muy bien, gracias.
Oye. Encima me has asustado que tienes 3 días libres, porque supongo que vais a disfrutar bien, ¿eh?
Sí, sí. Como tú sabes que no es un día para celebrar, son más días.
No, realmente de verdad que me alegro mucho. Sabes que me mandaste el mensaje con esa copita de vino.
Sí.
Sabes que yo también.
Sí,
te...
Muy bien.
Toda mi familia y yo, sabes que siempre nos acordamos de ti. Ya estamos en el club de los 50. No te preocupes, que no me ha afectado tanto. Espero que a ti tampoco. Por lo tanto, lo más importante es que mantengamos este humor, que disfrutemos de la vida y que disfrutemos del fútbol, porque creo que a los dos nos gusta igual, ¿no?
Muy bien, José, bien hablado, y gracias, y un beso para la familia, para Flor y los niños.
Igualmente para Martina y todo mi cariño, Sadrona. Un abrazo fuerte.
Vale,
que
muy bien,
un
José.
Día con toda
vale.
Tu gente, ¿de acuerdo?
Muy
gracias.
Bien. José Mari, antes de colgar, bueno, podría haber sido otro futbolista él. Ronald Koeman ha sido un jugador histórico para el Barça, pero podría haber sido otro, pero fue él el que seguramente ha metido el gol más importante de la historia del club, ¿no?
Bueno, pero no porque esté él. Yo siempre he dicho que creo que Ronald identificaba un poco el estilo de fútbol del Barça, ¿no? Porque era capaz de compaginar. Cuando Ronald jugaba bien, el equipo jugaba bien, porque su salida de balón, el ritmo que le daba al juego era único, y por lo tanto, la verdad es que el destino a veces deja estas cosas positivas, y al final yo creo que fue bonito, ha sido bonito. Él representó, yo creo, como te digo, por el estilo de fútbol, ese cambio que ahora estáis hablando del fútbol actual del Barça. Yo creo que él lo inició desde ese juego desde atrás, y sin olvidar que sus comienzos no fueron fáciles, ¿no? Porque todo el mundo, los primeros años, sobre todo el primer año, fue duro, se le criticó, y por lo tanto ese gol pues refleja una generación, en la cual me incluyo, una generación futbolística y también una generación de amistad, porque en el tiempo la verdad que creo que han quedado todo lo personal, y lo deportivo lo vamos recordando, pero lo importante es lo que ya con estas edades uno se pone melancólico y lo que recuerda es los grandes momentos que, por ejemplo, en mi caso, pues hemos compartido tanto con Ronald como con Martina especialmente, ¿no?
Bueno, Ronald, ¿algo que decir a lo que ha dicho José Mari, Ronald?
No, como siempre ha hablado bien, ¿no? Y con mucho respeto. Y nosotros sabemos que nuestra amistad es algo muy grande, que tampoco es normal con gente que después de un tiempo no ves a menudo, pero está, y la familia también de José Mari está en nuestro corazón y con mucho cariño.
Muy bien. José Mari Vaquero, muchas gracias, ¿eh?
Deu, buena tarde a todos. Deu, que vegi bé.
Hasta luego, José Mari. Bueno, y hay otra persona, Ronald, que no puede estar en directo, pero que nos ha querido dejar también un mensaje grabado para ti. A ver.
Ronald, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Sé que hoy es día más importante porque medio siglo no se pasa tan rápido. Ronald, 50 años de felicidades, 50 años de alegría y 50 años de amistad. Yo creo que eso es más importante de la vida. Te deseo muchísima suerte. Te quiero porque 111-92 quedará la historia. Gracias a Tiki Taka. Felicidades. Un fuerte abrazo desde Bulgaria, desde Pueblo, que te quieren mucho. Un fuerte abrazo y felicidades, Ronald.
¿Le conoces, no, Ronald?
Sí, Cristo, muy bien hablado.
Uh-huh. Tenía un partido amistoso ahora a las 3 y no podía estar en directo, pero ha querido dejarte este mensaje, ¿eh?
Muy bien, me gusta mucho.
Él decía minuto 111, ¿sabes a qué se refiere, no?
Sí, seguramente el gol de Wembley, ¿no?
Claro.
Ha sido un momento muy feliz para mí, para mis compañeros, para todo Barcelona y para todos los culés y... No se puede olvidar este momento.
Uh-huh. Muy bien, Ronald, para terminar, un par de preguntas de fútbol actual y te dejo ya tranquilo. ¿Cómo estás viendo al Barça después de ese pequeño bache que ha pasado? Perdió en Milán, aunque luego remontó las dos derrotas con el Madrid. Parece que el equipo se ha recuperado bien, ¿no?
Sí, pero a otro lado no entiendo que estáis hablando de un bajón. Si tan bien puedes jugar en un partido contra Milán, yo creo que no se puede hablar de un bajón. Barcelona siempre en los últimos años está a un nivel extraordinario y no se puede comparar con ni un equipo más. Entonces, en ese sentido, yo creo que ha demostrado una vez más en el seguramente partido más importante que la calidad que tiene el equipo, que tiene jugadores como Iniesta, Xavi y Messi, porque él otra vez ha demostrado ser el único en el mundo.
Uh-huh. Oye, y este año la final es otra vez en Wembley, ¿eh? Sabes que hay un refrán aquí que dice que no hay dos sin tres, ¿eh?
No, espero, porque ya lo sé que estuve también en la otra final en Wembley con el Barça y ojalá que van a estar en la final otra vez y ganar, porque este equipo y sobre todo estos jugadores se merecen.
Uh-huh. ¿Tú dirías que el Barça es el favorito ahora mismo para volver a ganar la Champions?
Sí, para mí sí, porque siempre son dos partidos. En un partido el Barcelona siempre es la posibilidad de no estar en tu nivel, pero en dos partidos el contrario tiene que ser muy bueno de ganar contra este Barça, y para mí es el favorito máximo también esta temporada.
Dos preguntas más y termino. Otra persona muy importante en el Dream Team, Pep Guardiola. ¿Cómo crees que le va a ir en Alemania el año que viene, Ronald?
Bien, a un lado me ha sorprendido, porque después de trayectoria, la gran trayectoria que ha hecho Pep, yo creo que pensaba seguramente va a fútbol inglés, y el fútbol alemán es diferente, pero el Bayern Múnich es uno de los equipos más fuertes. También económicamente puede luchar contra los grandes en Europa. Yo creo que para él es un paso importante y bonito, porque holandés es complicado, pero el alemán todavía es más complicado.
Sí, le va a costar aprender, ¿eh? Aunque él es un tío listo, inteligente, le va a costar aprender el idioma seguramente, ¿no?
no es inteligente, se va a aprender también este idioma, pero va a costar, pero también es bonito de poder hablar otros idiomas, ¿no?
Claro que sí. Oye, ya ha estado aquí Johan Cruyff esta semana en nuestro programa, en el partido de las 12 de la COPE, y sobre Mourinho dijo que para ser un buen entrenador era mejor haber sido futbolista de élite y que esa carencia a Mourinho se le notaba un poco. ¿Tú estás de acuerdo con eso? ¿Para ser un gran entrenador es mejor haber sido un gran futbolista antes?
No, para mí es igual. Yo creo que ser buen entrenador se aprende después años de trabajar como entrenador. Y siempre en el principio, claro, si tienes algo más extra, si has sido jugador a un gran nivel, pero yo creo que ser entrenador también es una función diferente. Y ser jugador para ser entrenador, pero hay más maneras para llegar a Roma, se dice siempre en Holanda.
Perfecto, Ronald. Oye, y suerte en la Liga, que estáis ahí a un puntito nada más del Ajax. Está muy golada la Liga en Holanda,
Sí, sí, estamos luchando con 3-4 equipos y va a ser muy emocionante hasta la final de temporada y intentamos hacer al máximo.
Muy bien, Ronald Koeman, muchas gracias. Ha sido un placer. Gracias por haber estado en Sportscope. Que pases un muy buen día con los tuyos, que disfrutes y, repito, muchas felicidades desde
muy
Cataluña.
Bien, vale. Vale, perfecto, gràcies a vosaltres.
Esports Copé. La imatge del dia.
La imatge, Ronald Koeman. Arriba la primavera, la Rambla Catalunya de Barcelona espectacular amb les palmes i els palmons que ens fa recordar temps d'infantesa. Un dia que, a més, és molt especial per un esportista que ha merescut tenir una estàtua al Camp Nou, Ronald Koeman. Avui fa història, 50 anys de vida. Un home que ha fet història al Barça 20 de maig del 92. Fa gairebé 21 anys, com passa el temps. Hem creuat els tres protagonistes del gol de Wembley. Només falta Eusebio, un altre gran, el que va fer picar l'àrbitre per picar la falta. Després va tocar Hristo, Vaquero se la prepara i Koeman fusila i marca el gol de la victòria davant de la Sampdoria. I cadascun d'ells fent entrenadors lluny d'aquí. Koeman a Holanda, Hristo a Bulgària, José Mari Vaquero al Perú. José Mari també va fer 50 anys el passat mes de febrer. Esports Cope, tot un luxe. Hem juntat Koeman, Vaquero i Stoichkov. Viva la vida.
Manolo Oliveros, Esports Cope.
I parlant d'aniversaris, se m'ha hagut un lloc fantàstic per anar a celebrar un aniversari.
Viva la vida i el menjar.
Al restaurant El Galliner. Allà trobareu una extensa carta de cuina catalana, carn a la brasa, botifarra de Balaguer, cargols a la llauna, arròs, està tot boníssim.
Dos, tres dies com el Ronald Koeman allà menjant i bevent.
I vinga, i vinga, i vinga. Al carrer Pallars, 120, cantonada Pamplona, això està al barri del Poble Nou. Restaurant El Galliner. Per reserves heu de trucar al 93-485-5002, 93-485-5002, restaurant El Galliner. 3:34, això és Esports Cope, per Cope Catalunya i Andorra. Disputar-se partits internacionals. Avui destaca el partit amistós que es disputa, que es juga a Ginebra entre Brasil i Itàlia. En la Canarinha coincidiran Alves, Thiago Silva, seran rivals a la Champions el dia 2 d'abril, i Neymar. Cada vegada els inputs que els situen al Barça aquest estiu són més. Sílvia Ortiz, què tal? Bona tarda.
Bona tarda. Doncs malgrat que intenten protegir-lo de l'enrenou mediàtic, Neymar comença a semblar cada cop més a prop la sensació que el crack del Santos podria arribar al Barça aquest estiu. Alguns indicis. El que diuen des del Chelsea. El club anglès s'ha interessat per fitxar el jugador i la resposta que li han donat, segons ha pogut saber Sportscope, és que Neymar arribarà al Barça aquest estiu. És la resposta que han rebut els emissaris del Chelsea. Un altre indici és el que publica avui el diari Sport. Neymar no vol renovar amb el Santos. Té encara un any més de contracte i el club brasiler li ofereix ampliar-ho fins al 2016, però el jugador dirà que no. Segons Sport, el que falta per decidir és si vindrà al Barça aquest estiu o l'estiu de 2014 amb carta de llibertat sota el braç, una idea que està generant tensions al Santos. La televisió Bandeirantes, televisió brasilera, també apunta que el pare de Neymar pot venir en les pròximes hores a Barcelona, aprofitant el viatge de la Canarinha per Europa, per negociar amb el Barça el seu fitxatge. Per saber quines sensacions es viuen en les últimes hores a la concentració de la Canarinha, hem parlat amb el periodista brasiler Felipe Gamba, enviat especial de Ràdio Gaúcha a Ginebra. Felipe Gamba té la sensació que Neymar vindrà aquest estiu al Barça.
Las informaciones que tenemos es que Neymar no quiere renovar su contrato hasta 2016, que por ahora ya quiere jugar en Europa. Tiene, por ejemplo, sus compañeros más experientes como Ronaldo Fenómeno, que dice a todo momento que Neymar tiene que jugar en Europa para que pueda tornarse un jugador más maduro, que eso también irá a favorecer Neymar en la selección brasileña. Entonces, todo lo que dice ahora es que Neymar puede ir sí a Barça en este verano, no permanecer en Santos, que ahora no vive un buen momento. El técnico del Santos está muy presionado, Neymar no consigue jugar porque el equipo no está bien. Entonces, no es una posibilidad descartable de que Neymar en este año pueda ser jugador de Barça.
Felipe Gamba també assegura que si Neymar fa el salt al Barça aquest estiu seria una sorpresa al Brasil, després del gran esforç econòmic que han fet els patrocinadors i el Santos per retenir-lo fins al Mundial, però Gamba no creu que la gent es posi en contra del jugador.
No creo una crítica, porque hay una idea de que Neymar necesita jugar en Europa. Y bueno, no hay como criticar Neymar por elegir jugar en Barça. Yo creo que lo que puede acontecer es que la hinchada de Santos no está conforme, porque quiere tener en su equipo el mejor jugador de Brasil. Entonces se va antes para Europa. Yo creo que las críticas irán caer sobre el presidente Santos y no sobre el jugador Neymar.
El que sí que està clar és que tots els periodistes que cobriran aquesta nit aquest Brasil-Itàlia esperaran després del partit perquè Neymar ha de parlar per la premsa i veurem si el seu discurs aclareix algun d'aquests dubtes.
A veure què diu Neymar després del partit entre Brasil i Itàlia. Una cosa més, Sílvia, avui darrer entrenament de la setmana a Can Barça pels tres del primer equip que queden aquí. I atenció que demà Jordi Roura i Aureli Altimira se'n van cap a Nova York.
Sí, perquè l'equip ha de tornar a la feina després de 4 dies de festa el pròxim dimarts. Ja s'espera que Tito Vilanova estigui a Barcelona perquè aterra dimarts mateix al matí i potser no està descartat que Tito Vilanova ja pugui dirigir la sessió d'entrenament de dimarts. Si es troba bé, si ell no vol anar a casa a descansar, aniria cap a la ciutat esportiva a entrenar. I el que tu deies, els seus ajudants, Jordi Roura i Aureli Altimira, se'n van demà mateix cap a Nova York per acompanyar-lo en el viatge de tornada cap a Barcelona.
Gràcies, Sílvia.
Adéu.
Debat Esportscope.
Per gentilesa de Bracafé, us oferim el debat d'Esportscope. Bracafé, el millor cafè.
Què posem, Oli?
Irlandès, si us
plau. Un cafè irlandès per l'Oli. Josep Maria Minguella, bona tarda, què tal?
Bona tarda, com anem?
Molt bé, i tu?
Bé, aquí amb el Bracafé, tu, prenent-me, després d'un bon dinar argentí, un bon cafè, Bracafé.
Que entra molt bé. I també ens acompanya avui, és un plaer, el director de la porteria de BTV, el Pitu Abril. Pitu, què tal? Bona tarda.
Què tal, Joan? Bona tarda.
Convidem a cafè, convidem a Bracafé. Com t'agrada el cafè a tu, Pitu?
Mira, després de dinar, sol.
Un cafè sol.
Durant el matí, després de dinar, un cafè sol, sí.
Cafè sol, molt bé.
Molt bé, tu.
50 anys. 50 anys, Ronald Koeman, Minguella, eh?
50 anys,
passa el temps, eh?
Ah, Koeman, sí, home, un xaval. Koeman, 50 anys, un xaval, tu. Recordo encara aquell pelotazo que li va pagar la pilota, que el Lombardo encara no s'han enterat, i tot fotent allà a Wembley, tu. A Wembley antic. Sí, i la primera Copa d'Europa del Barça, tu. Això semblava que no arribaria mai.
Una falta claríssima, eh?
No ho sabia. Lombardo diu que no, però bueno, Lombardo no ho veia gaire clar.
Bueno, Pitu, tu el vas cantar aquell gol, Pitu, no, també?
Sí, home, i tant, i tant. Segurament és dels millors records professionals de la meva vida. Jo vaig estar allà a l'estadi de Wembley cantant el gol de Koeman, la primera Copa d'Europa, tu. I afortunadament després n'han arribat més, no? Perquè si no ja em veia rememorant la Copa d'Europa cada
tota
any,
la vida.
No?
Sí.
Tota la vida.
Escolta, ha sido un placer. No sé si habéis oído, un placer el haber escuchado precisamente hace unos minutos a los tres protagonistas, ¿no? La toca Gisto, la para Vaquero y tira Koeman.
Sí, hace unos momentos. Vale, tremendo. Yo estoy preparado, ¿eh?
Recuerdo Minguella con Paco González dar aquel partido también, tremendo.
Bueno, va a ser una explosión.
Y Víctor Muñoz, nuestro amigo Víctor Muñoz comentando, ¿eh? Porque cuando jugamos contra la Sampdoria le teníamos al lado.
Yo veo, el Víctor, sabes que que era un home que també havia jugat finals de recopes i un home, a més, molt entès, que té un judici molt clar. I, bueno, tu, vull dir, va ser una cosa que jo crec que tots els que estàvem allà ho recordem molt bé, i els que ho van veure per la tele també. Jo tenia el meu fill de 9 anys, que el tenia al costat i em va fotre un salt al damunt que vam caure els dos per terra, i cada un tenia les seves anècdotes i les seves aventures i tal. Bueno, això és una mica el futbol, la vida, tot aquest tipus de sensacions. I el Koeman va ser el que va materialitzar amb aquell xut i amb aquella combinació, doncs això, perquè era tanta tensió, 0-0, 0-0, 0-0, que semblava que ens anava a la pròrroga i ja tothom tremolant, perquè tia, que no guanyarem mai una Copa d'Europa. Bueno, doncs al final la vam guanyar.
Sí, sí, sí. I a més, ja començava a planejar el fantasma dels penals.
Sí,
els penals, que cosa que havia passat 5 anys abans a Sevilla, i tothom ja estava el pitjor.
Sí, sí, sí.
Jo de veritat, jo que estava allà, jo vaig pensar que aquella falta acabaria en gol quan vaig veure que Viali, recordeu a Viali, no?
Sí, home,
Viali.
Viali, que ja havien canviat, ja estava a la banqueta i es tapa la cara amb la tovallola. I quan veig que Viali es tapa la cara amb la tovallola, dic, hombre...
Això ho acaba d'hora.
Ara és el moment.
Sí, sí, sí.
Molt bé. Al marge de recordar Ronald Koeman en el dia del seu 50 aniversari, també hi ha un altre nom propi avui que han posat sobre la taula, que és el de Neymar, que juga aquest vespre en Brasil contra Itàlia.
Sí, senyor.
Jo no sé si tu tens, Pitu, la sensació, comences a tenir la sensació que Neymar pot ser jugador del Barça i aquest mateix estiu.
Bueno, més que sensació, hi ha una sèrie d'indicis i d'informacions que apunten que Neymar pot arribar al Barça aquest estiu, no? Ni que sigui per aquest avançament ja publicat i conegut de 10 milions d'euros cap a les societats de Neymar. En fi, això ho domina més el Josep Maria Minguella que no pas jo. Però vaja, tots els indicis apunten a que Neymar serà jugador del Barça aquest mateix estiu, sí, sí, sens dubte.
Tu, Minguella, el veus aquí aquest estiu, a Neymar, o què? O no?
Bueno, jo crec que s'ha de ser molt, molt... És a dir, jo no m'agradaria que els directius i els tècnics es deixessin espitxar una vegada més per aquest ambient que es va creant mica en mica, mica en mica, i així fitxes el Saviola per 6.000 milions i fitxes el Cesc per 40 milions i tot això, perquè si és veritat que està tot lligat, l'any següent ve gratis. I llavors, si aquest any el club té de pagar 25 o 30 milions d'euros, que és el mínim, suposo que li demanaran, bueno, m'hauria de saber quin jugador del món val 30 milions d'euros per un any. Entens? Vull dir, si la primera premissa és totalment certa, bueno, no crec que el Barça tingui la necessitat imperiosa de dir, escolta, que si no portem a Neymar l'any que ve, això no funcionarà.
Estoy contigo.
No, és que l'altra vegada em gasto 30 milions...
Déjale allà que disfrute del Mundial 2014, bueno, i tal, i que venga luego, i ja està.
Mi, escolta, sí. I després que algú que hi entengui, que el segueixi una mica, el Neymar, a veure com encaixa el Barça, perquè, clar, el nom i la publicitat i el famós que és allà i la cresta i tot això és impressionant. Però la pots de jugar aquí amb un equip, eh?
Sí, clar, Piro, aquí hi ha el debat entre tots aquests factors, no? Entre el debat futbolístic, entre el debat econòmic, entre el debat de l'aclimatació, hi ha molts debats aquí, clar, ha d'encaixar tot, clar.
A mi, entrant en el debat futbolístic, l'única cosa que em fa una mica de por és que, i això el Josep Maria ho sap perfectament, tots els grans jugadors brasileis que han acabat al Barça, tots han passat abans per algun equip europeu, no?
Sí. Totalment.
Ronaldo, Rivaldo, Ronaldinho...
Alves.
Romario també, Romario.
Sí, 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 vull dir que tots han tingut, per entendre'ns, una mena d'aprenentatge en el futbol europeu, no?
Adaptació, sí, sí.
I en canvi, els jugadors que han vingut directament de Brasil...
Giovanni...
Van a quallar aquí, eh?
Giovanni...
Exacte. Jo estava pensant en Giovanni.
No, de Nilsson... De Nilsson... Sí. No, és que aquí no es tracta de discutir amb absolut la qualitat del Fernando, que com deia l'altre dia el Johan, és un jugador impressionant, té ràpid i tal, però posava aquestes pegues. Aquí es tracta de que després vingui aquí i s'adapti i que no se li caigui el món al damunt.
Clar.
I clar, si crees una pressió...
El mismo, perdona, el mismo Robinho, Pato...
No, sí, és que és un continu, perquè, mira, si algú té paciència i no s'adorm i veu els partits que es donen per televisió de la Lliga, brasileña, és que...
El ritme és més lent, si és un altre futbol. Està
no,
i són de matinada. I
el jugador que té davant, potser hi té el Seedorf, o hi té el Deco, o hi té...
El Rivaldo.
El Rivaldo, perquè tots els bons... I la selecció que juga avui, on diu que jugueu, a Itàlia, no juguen?
A Ginebra.
Itàlia. Aquesta selecció, jo no sé dir qui jugaran, però segur que el 99% juguen fora de Brasil. Llavors allà hi ha jugadors tornats a darrere, com ara el Pato, com ara tots aquests que estan allà, el Sidor i tots aquests, o jugadors joves que estan arribant. I al moment que treuen una mica el nas i els venen. Sí. Amb el qual, el nivell que queda allà no té res que veure amb la competitivitat que hi ha aquí. Llavors, amb un nano com aquest, el fots amb aquest Tinglado, i com deia el Pitu, tal, pues a lo millor, l'ajudes a fotre's una nata. Ell i el club.
Queda clar.
Bueno, i la prova la tens, que jo recordo els Jocs Olímpics, el futbol dels Jocs Olímpics de l'estiu passat,
contra Mèxic.
Exacte. Bueno, jo vaig estar seguint els partits de Brasil.
Jo també.
I t'asseguro que el que em va encantar va ser aquest Òscar, que em sembla que està al Chelsea ara,
no? Sí, al Chelsea.
A mi em va encantar aquest jugador, em va semblar un jugadoràs. En canvi, Neymar, jo crec que va tenir una actuació més aviat discreta.
Sí. Perdona, Minguella, que és que tinc encara moltes coses per fer, i com de Neymar haurem de parlar tant els propers mesos...
El del Neymar aclarir-ho és clau, eh?
Sí, no, tindrem temps d'aclarir-ho o embolicar-ho més, no ho sé, però segur que en parlarem molt. Minguella, Pitu, gràcies als dos per estar a Esporscope.
Gràcies, Joan. Manolo.
Què?
Adéu, bon dia. Bona tarda.
Adéu.
Bracafé. És el cafè acabat de torrar, amb més aroma i molt més sabor. Perquè només torrem el cafè que necessitem per servir el dia següent als nostres clients. Bracafé, de la natura a la tassa. L'aroma i el sabor de Bracafé arriba plenament al paladar més exigent. Bracafé, això sí que és cafè, el millor cafè.
Als Esports de la COPE ens ho passem bé amb els millors personatges.
Hay tres, ¿no?, de 2-8, y me imagino que uno o dos ya pasarán. ¿Quién? Hay que hacer un porro.
Los tres, hombre.
Ese dormo me gusta.
Porra, no.
COPE, estàs informat. 1, 2, 3, 4.
Una porra, Johan, no un porro. Quique Iglesias, què tal? Bona tarda.
Vallori, bona tarda.
Parlem de l'Espanyol. S'ha lesionat Capdevila.
És la mala notícia del dia. Vallori,
em passa l'aigua, no tant noi,
això de la tos,
un accident.
No, d'això. S'ha retirat de l'entrenament de l'equip de Sant Adrià per unes molèsties al recte anterior de la cama esquerra. El de Tàrrega ha marxat amb el seu cotxe a fer-se proves mèdiques i després s'ha consensuat que tant demà com dissabte faci treball al marge. Ara diria que és dubte pel dia de la Reial Societat, i tenint en compte el bon estat de forma de Víctor Álvarez, doncs Aguirre li tornaria a donar la titularitat. Al principi de la propera setmana es farà més proves. Sala de premsa, Felipe Mattioni, el brasiler, ha estat força sincer, com sempre. Al marge de dir que la salvació encara no és un fet, reconeix que no esperava jugar tant com ho està fent.
Creo que más, después de tanto tiempo, bueno, es difícil, pero me he sorprendido. Mis sensaciones vienen mejorando partido tras partido y creo que eso es lo más importante ahora, que es recuperar sensación y, bueno, y poco a poco ir aportando al equipo. No, bueno, no me ha dicho nada. Me ha dicho que sí, que estoy en nivel de competición, pero creo que la decisión cabe a él. Y bueno, estoy ahí en este momento de, entre comillas, reintroducción. Y bueno, pero me noto perfectamente y listo para poder jugar si fuera posible. Bueno, estamos más cerca, pero aún creo que no tenemos los puntos necesarios y, bueno, pensando así siempre hay un riesgo. Creo que ha pasado anteriormente con otros equipos allá así que estaban casi, acabaron perdiendo los últimos partidos. Bueno, y tenemos que seguir así con este compromiso que tenemos.
Aficiones Unidas, l'Associació Espanyola de Penyes de Futbol, ha premiat l'estadi de Cornellà Prat com el millor de primera, el de millors facilitats i comoditats per l'espectador, després d'haver avaluat els 20 estadis de la Lliga BBVA. No te'n vagis, que parlem de la volta de 15 minuts.
Estan pujant a Portainer.
Porta el teu fill o filla al campus de tecnificació de l'Espanyol per Setmana Santa. 4 dies de futbol i diversió a la ciutat esportiva Dani Jarque. Els teus no hi poden faltar. Consulta els horaris i preus al web del club o envia un correu a ciutat.esportiva@rcdespanyol.com. Us hi esperem!
Parlem de bàsquet. Aquest vespre al Palau, Barça-Caja Laboral. Si el Barça guanya, el Verd certifica la primera plaça de grup al top 16.
Sí, un Barça que està davant l'últim gran repte del top 16, assegurar aquesta primera plaça de grup per fer-ho, i amb tres jornades per davant, la travessa, l'has comentat de tu, guanyar el Caja Laboral sense entrar en altres combinacions. Recordem que el Barça és líder de grup amb una única derrota en 11 partits. Aquest serà el cinquè enfrontament de la temporada entre els dos conjunts, el Barça i el Caja Laboral. Dos a la Lliga Endesa, un a la Copa i un més a l'Eurolliga. El Barça ha guanyat tots els que no són de la Lliga Endesa, de la Lliga ACB. A més, el Baskonia, recordem que s'està jugant moltíssim, entrant aquest play-off de quarts de final previ a la Final Four de Londres. El conjunt vitorià és sisè ara mateix, amb un balanç de 6 victòries i 5 derrotes. Amb tots aquests ingredients, és normal que Marcelinho Huertas parli així.
Sabemos que depende del partido que sea, siempre es difícil. Más que nada, pues saber que si nosotros ganamos también, pues garantizamos ya matemáticamente el primer puesto, lo que es algo que sin duda queremos, ¿no? Cuanto antes podemos hacer esto, mejor, y va a ser un partido complicado.
Està en l'aire la participació de Navarro, el que l'equip, com sabeu, va cuidant i va mimant moltíssim. En canvi, pot tornar Joe Ingles. A més, Jasique Vicius es pot convertir en el desè màxim anotador d'Eurolliga. Ara està 4 punts per sota d'un ex al Barça, Gianluca Basile. Barça Riga, el Caja Laboral, 3 quarts de 9.
BBVA te trae todo el espectáculo y la emoción del mejor baloncesto del mundo. BBVA, banco oficial de la NBA. Adelante.
Actualitat de la NBA, ja avisàvem ahir que el Memphis Oklahoma era un autèntic partidàs i ha complert realment amb les expectatives. S'ha decidit a la pròrroga i ho ha fet amb un palmeig del català Marc Gasol en una acció sobre la botzina. Victòria de Memphis, 90-89, que situa l'equip amb 46 victòries, 21 derrotes a la tercera plaça, reformant aquesta tercera plaça a la conferència oest de la NBA. Marc ha acabat amb dobles figures, 14 punts, 15 rebots, a banda de dos taps i una assistència.
¿Podemos ayudar a generar empleo solo con optimismo? Ahora hay una iniciativa que da un paso más.
Si eres empresario o autónomo, ahora tienes apoyo económico directo al contratar personas desempleadas. Infórmate en yosoyempleo.es. Yosoyempleo.es. Well done.
En 15 dies arrenca el campionat del món de motociclisme. Un dels grans noms propis, sens dubte, aquesta temporada serà el de Marc Márquez, que després de guanyar el Mundial de Moto2 dona el salt a la categoria reina amb Honda. El tenim en línia. Hola Marc, què tal? Bona tarda.
Hola, què tal?
Ja a Jerez, preparat per fer els últims tests, les últimes proves abans del Mundial, no?
Sí, ja estem aquí preparant-ho tot i bueno, ja amb ganes, no?, de poder sortir aquí Jerez i començar els tests.
Escolta, vens de Texas, d'Austin, de fer proves, on has rodat rapidíssim, Marc.
Sí, l'Austin va anar bastant bé. La veritat és que de seguida se'm va donar bastant bé el circuit, però bueno, també les condicions eren una mica especials. No hi havia gaire grip a la pista i bueno, sí que allà va anar bé, però bueno, aquí a Jerez una altra vegada a partir de nova i a veure com és aquest circuit amb la MotoGP.
He llegit en una entrevista que has dit que és veritat que estàs anant ràpid amb la moto, però que el que vols ara és ser una mica més consistent i més segur.
Sí, al final amb els testos normalment fa 60-70 voltes en un dia i al final, vulguis o no, pues va ràpid, no?, alguna volta i bueno, ara sobretot el que vull millorar és pues de cara a les curses, al ritme de cursa, que encara podem millorar bastant allà.
Què és el que més t'està costant en l'adaptació, en el canvi de Moto2 a MotoGP?
Bueno, una mica a poc a poc. Són un cúmul de coses, sobretot l'electrònica és tot nou, la frenada també és diferent respecte a la Moto2 i bueno, a poc a poc es va... anem provant coses i contra més quilòmetres faig, pues, lògicament millor em trobo damunt la moto.
Ha dit Valentino Rossi que ets rival, ella et considera rival pel Mundial aquesta temporada.
Bueno, no, jo no vull pensar en això, no? Que ho digui el Rossi, la veritat és que pues, dona respecte i segurament si ho diu serà per algo, però però jo crec que aquesta primera temporada anirem cursa a cursa i com han fet fins ara, centrant-nos en el nostre treball i donar el meu 100%, això segur.
Escolta, això fa pinta que pot ser una batalla entre les Yamaha i les Hondas, no? Amb Rossi Lorenzo amb Yamaha i amb Pedrosa i amb tu a Honda. Pot ser així al Mundial?
Sí, bueno, jo crec que els que estan més forts ara és tant el Dani com el Jorge i la veritat és que és bo, no?, també pel campionat, que els dos pilots que estan més en forma pues, vagin amb marques diferents i bueno, pel que respecte a mi, donaré el meu 100%, intentaré estar el més a prop possible d'amb ells, però ara no estem al nivell per poder lluitar i per entrar en aquesta batalla.
Tu no et veus fent un podi ja en les primeres curses del Mundial, Marc?
No, les primeres no, sí que a les últimes està clar que m'agradaria, no, ja fer algun podi, però la primera meitat del campionat, els resultats que vinguin benvinguts seran, però si no tampoc, no es preocupi. Ja.
El primer Gran Premi és 7 d'abril, Qatar, què tal se'ns dona aquest circuit?
Bueno, bé, aviam que tal amb la MotoGP, perquè tots els circuits seran nous per mi amb la MotoGP, i em va passar com que canvia de 125 a Moto2, que bueno, circuits que se'm donaven millor amb 125, amb la Moto2 se'm donaven pitjor i al revés, així que bueno, amb la MotoGP veurem a veure com se'm dona cada circuit.
Si parlem de relacions personals, com et portes amb el Valentino, amb el Lorenzo, amb el Pedrosa?
Bueno, al final, vull o no, pues, som rivals, no tots, però sí que l'important és que fora la pista pues, tots tenim una relació cordial. Amb el que tinc potser més relació és amb el Dani, que bueno, és el meu company d'equip, no? Però sí que bueno, que també amb el Rossi també em porto bastant bé.
Amb el Pedrosa, companys d'equip, però a la pista un rival més, no?
Sí, a la pista final és un rival més, no? Però bueno, també tinc molt clar, no? Que aquest any ell és el primer de l'equip i jo sóc el segon i és el que ha de lluitar pel títol.
Mm-hmm. Molt bé, Marc Márquez, ha estat un plaer saludar-te, gràcies per estar a Sportscope. Et vaig a desitjar sort al Mundial, que sempre fa falta, però és tan bo que em sembla que tu no et farà falta gaire. Tu dius que no et veus entrar fent un podi, jo em sembla que seràs una sorpresa molt agradable aquesta temporada. Moltes gràcies i molta sort.
Moltes gràcies a vosaltres.
Un apunt més de motor. Juan Arias, què tal? Bona tarda.
Hola, bona tarda.
Hem de parlar de Maverick Viñales, que segurament a aquesta hora l'estan operant, no?
Sí, está siendo sometido ahora mismo a una pequeña intervención quirúrgica para reconstruir el dedo anular derecho tras una caída en el circuito de Jerez, lo cual no le impedirá comenzar el Mundial del domingo, día 7 de abril, en el circuito de los Sohail en Qatar.
Gracias, Juan.
Sí, será.
Ciclisme. I que en marxa la quarta etapa de la Volta Ciclista a Catalunya. Estan pujant els ciclistes Portainer, però el nom propi de la jornada de moment és el d'Alejandro Valverde.
Sí, perquè ens hem quedat sense líder, El quilòmetre 119 ha caigut el murcià i ha hagut de marxar cap a casa, així que ara mateix líder virtual Joaquín Purito Rodríguez, amb el mateix temps que Bradley Wiggins, és cap de cursa Daniel Martin, José Herrada i Robert Kieselowski, però per darrere comença la batalla a 12 quilòmetres de l'arribada a Portainer. Purito, Wiggins i Scarponi, tots junts es jugaran la victòria i segurament la Volta a Catalunya en aquesta arribada apassionant avui aquí, amb la mala sort, doncs, de veure que Valverde ha hagut de marxar cap a casa.
Vinga, aposta, qui guanya avui?
Jo penso que avui guanya Purito i que haurà de mantenir dels 3 dies que faltaran, perquè a partir de demà tornen les bonificacions. 10 segons pel que guanyi, 6 pel segon, 4 pel tercer, i aquí, doncs, el més tonto fa rellotges en aquest món, ja saps.
Gràcies, Quique.
Una abraçada.
Últim minut d'Esportscope, Albert Díez, notícies, informacions d'última hora.
David Villa ha parlat a la selecció i del Barça. Diu, entre d'altres, que ni abans pensava en la renovació, ni ara tampoc, i creu que Vicente del Bosque està per sobre de la polèmica generada amb l'entrenador del Real Madrid, amb José Mourinho.
Gràcies, Albert, que vagi bé.
Igualment.
Gràcies a l'Andreu Quesada, al control de so, a l'Helena Condis, a la producció. Atents als butlletins horaris a la cadena COPE. Cap a 6:45 actualitzem la informació esportiva a casa nostra, el programa a la tarda, ho farà l'Albert Díez, a 8:45 Deportes Cope, i a les 12, com cada dia, el partido de les 12, avui des de Valladolid. De moment és tot, gràcies per l'atenció dispensada, bona tarda, seguiu a la Cope.